Israel comença l'ocupació de la ciutat de Gaza. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'anunciada ofensiva terrestre d'Israel per conquerir la ciutat de Gaza ha començat aquest matí, després que ahir s'hi van intensificar els bombardejos. Última hora des de Jerusalem. Jordi Brascó.
Ja són més de 80 les persones mortes des de la passada mitjanit, xifra que continua creixent, ja que molta gent ha quedat atrapada sota la runa. Israel ha atacat amb especial violència per aire i els tancs ja són dins la ciutat de Gaza, on encara hi queden més de 500.000 de veïns.
Això el dia en què la comissió independent designada per l'ONU per analitzar la situació a Gaza conclou que Israel hi està cometent un genocidi, Joan Bota.
Aquest grup d'experts assenyalen Israel per cometre a Gaza 4 dels 5 supòsits que cadascun de manera independent i en solitari ja descriuen el genocidi. Israel els acusa de treballar per Hamas.
Per cert, relacionat amb aquest mateix conflicte, Espanya no participarà en el Festival d'Eurovisió si hi va a Israel. Madrid, Tània Tàpia.
Ho ha decidit per majoria absoluta el Consell d'Administració de la Ràdio i Televisió Espanyola amb l'abstenció de Junts i el vot en contra del PP. L'ENS defensa que no poden participar en el certamen mentre continuï la massacre a Gaza. Espanya és el cinquè país que reclama l'expulsió d'Israel. Els organitzadors ho hauran de decidir al desembre.
El traspàs de les competències d'immigració a Catalunya es votarà al Congrés dels Diputats dimarts que ve, sense els suports necessaris perquè s'aprovi, Jordi Corbalan.
La pressió de Junts sobre el PSOE ha fet que finalment el text de la llei es tregui del calaix on s'ha passat més de mig any i es voti al Congrés la seva tramitació. Els de Puigdemont traslladen així tota la pressió als socialistes perquè convencin els 4 diputats de Podem que continuen instal·lats en el no al traspàs de les competències. Si descarrila la votació al Congrés, Junts tindrà un argument de pes per trencar amb Pedro Sánchez.
I a Catalunya, Pere Aragonès renuncia als 3 anys de sou que li corresponien encara com a expresident de la Generalitat. Se'n va a treballar a l'empresa familiar.
Agafarà les regnes dels 7 hotels que fins ara gestionava el seu pare, continuarà fent classes a la universitat i seguirà tenint l'oficina d'expresident per mantenir una certa agenda institucional. Així s'ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Tampoc volia que em donguessin allò un càrrec per anar fent i anar tenint un sou i anar allargant fins a jubilació. Res que tingués a veure amb portes giratòries. I, per tant, m'anava al sector privat pur i dur.
Més coses. Els 5 homes que van violar en grup 3 dones a Castelldefels l'any 2021 han reconegut els fets i han pactat amb les víctimes penes mínimes de presó a canvi d'evitar el judici.
Els han demanat perdó i les indemnitzaran, però s'estalvien una condemna potencial que pujava a més de 50 anys de presó.
Per què s'arriba a aquest desenllaç, Maria Núria Revella?
Bon dia. Si bé les peticions inicials de presó anaven dels 28 als 53 anys, sempre que es fa un pacte cal que hi hagi una rebaixa i un reconeixement dels fets. Certament, en aquest cas s'ha optat per unes penes mínimes que faran que en poc temps siguin la majoria fora de la presó. S'han eliminat els delictes d'agressió sexual continuada i el de revelació de secrets, cosa que ha fet baixar els anys. A més, el fet que hagin consignat 30.000 euros d'indemnització per cadascuna i els hagin demanat perdó són atenuants que han permès reduir encara més la condemna.
Sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça acaba de fer oficial el que ja explicàveu ahir. Diumenge, el Barça torna a jugar al Johan Cruyff.
Com s'esperava, el club blaugrana no té els permisos per obrir el nou Camp Nou i, per tant, el Barça-Getafe de Lliga de diumenge jugarà una altra vegada al Johan Cruyff. El repartiment d'entrada serà similar al del dia del València, amb algun petit canvi que explicarem després al Catalunya migdia. Esportivament, Lamine Yamal segueix entrenant-se al marge, per tant, és molt difícil que pugui jugar al partit de Champions de dijous. I farem també ressaca de la victòria de l'Espanyol 3, Mallorca 2, partit de Lliga que deixa els blanquiblaus tercers a la Lliga.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però vehicles aturats a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Guineueta en direcció al Nus de la Trinitat per un accident que ocupa un carril. A l'AP7 també cua a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. A compte perquè aquí hi ha alguna possible incidència i el transport públic en retards que poden superar els 15 minuts a la línia R4 de Rodalies a causa de les obres del corredor del Mediterrani.
I es falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs núvols a moltes comarques, però també sol en alguns sectors del nord-oest, bàsicament, i fins i tot àrees d'alta muntanya, tot i que potser amb nuvolades al Pirineu oriental a mesura que avanci la tarda. Més sol també, o més clarianes, a l'acabar la tarda. I atenció als propers dies, a banda del temps més estable i assolellat, calor no de setembre, sinó d'agost.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Comença l'ofensiva terrestre sobre Ciutat de Gaza. Soldats israelians avancen cap al centre d'aquest enclavament urbà, el més poblat de la franja. Allà s'hi amaguen, segons l'exèrcit israelià, entre 2.000 i 3.000 combatents de Hamas. Israel demana a la població civil que marxi cap al sud, una zona que ja està molt saturada, i assegura que el 40% dels veïns ja han abandonat la ciutat de Gaza. Les Nacions Unides, però, alerten que molts palestins no poden moure's per problemes de salut o per falta de diners o espai. En les últimes hores han mort 82 civils, segons Hamas. En governs europeus, com el d'Alemanya o el del Regne Unit, han condemnat l'operació i l'han qualificat de horripilant. Per la Unió Europea, genera només més morts i destrucció. Última hora des de Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'anunciada incursió terrestre israeliana a la capital de la Franja de Gaza ja ha començat. Era el pas que tard o d'hora s'esperava després que l'exèrcit israelià hagués bombardejat durant els últims dies diversos punts clau de la ciutat, especialment els edificis més alts, per facilitar l'entrada dels seus soldats. Abans de començar l'ocupació per terra, Israel ha llançat un darrer bombardeig especialment intens i mortífer. Ho explica el Mohammed, un supervivent.
De nit han bombardejat un barri sencer. Totes les víctimes d'aquestes tres cases són nens, gent gran i dones. Estan tots sota la runa. Hem recuperat uns 10 cossos, però la resta encara estan sota la runa.
Netanyahu no ha deixat passar ni 24 hores després de rebre el beneplàcit públic dels Estats Units ahir al migdia, quan el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio va declarar que Israel comptava amb el seu suport total en les seves decisions bèl·liques. Fins i tot admetia que potser caldria una operació militar concisa per acabar amb Hamas. Però de concisa, res. Ho saben bé els familiars dels hostatges que han acampat davant la casa de Netanyahu. La Nat té el seu fill segrestat a Gaza.
Vam confiar que el govern faria el que fos per retornar els hostatges. Però ja hem entès que és just el contrari. Hem vingut aquí per quedar-nos. No ens mourem d'aquest carrer fins que Netanyahu no arribi a un acord.
Però l'acord és més lluny que mai. El govern israelià ja ha deixat clar que només contempla l'eliminació de Hamas i ha insistit el ministre de Defensa, Israel Katz, que ha celebrat l'inici d'aquesta nova fase de la guerra amb un missatge que parla per si sol. Gaza crema.
Doncs el mateix dia en què ha arrencat aquesta ofensiva terrestre, l'ONU conclou que Israel està cometent genocidi a Gaza. La Comissió Independent d'Investigació que van nomenar les Nacions Unides assegura que Israel ha executat 4 dels 5 actes que constitueixen genocidi, segons la Convenció Internacional del 1948. I alerta que el món n'és còmplice si no fa res per impedir-ho. Israel ha menyspreat l'informe i acusa els autors de treballar per Hamas, Cèlia Cernadas.
La comissió la presideix una jurista de prestigi internacional, Navi Pillay, que va ser presidenta del Tribunal Especial de Ruanda, magistrada del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de l'ONU per als Drets Humans. Avui es mostrava així de contundent declarant la intenció genocida d'Israel.
La comissió conclou que les autoritats i les forces de seguretat israelianes tenen la intenció genocida de destruir totalment o parcialment els palestins de la Franja de Gaza.
Entre els 4 actes de genocidi que ha comès Israel, segons la comissió, hi ha la matança de civils, mesures per impedir naixements i imposició de condicions de vida deplorables destinades a destruir el grup, és a dir, els palestins. Un sol d'aquests actes ja constitueix genocidi, segons la convenció. Entre els exemples concrets que detalla l'informe, hi ha la destrucció d'una clínica de fertilitat i dels 6.000 embrions i mostres d'esperma que hi guardava. La investigació ha conclòs que des de l'inici de l'ofensiva, fa gairebé 2 anys, l'esperança de vida a Gaza ha caigut gairebé a la meitat, de 75 a 40 anys.
Israel, en canvi, s'ha afanyat a desacreditar tant la comissió com l'informe.
Sí, des de Ginebra, el seu ambaixador davant l'ONU, Daniel Meron, ha acusat els integrants de la comissió d'actuar com a representants de Hamas i ha qualificat així les seves conclusions.
Israel rebutja categòricament la diatriba difamatòria publicada avui per aquesta comissió d'investigació que difon la narrativa maliciosa del genocidi. L'informe s'allunya del mandat de la comissió i subratlla, una vegada més, la seva anàlisi esbiaixada.
El terme genocidi, de fet, l'utilitzen ja organismes i governs d'arreu del món, inclosos l'espanyol i el català. No és el cas dels Estats Units, que hi van reafirmar el seu suport sense fissures al govern de Benjamin Netanyahu.
Bé, mentrestant, Espanya continua la pressió contra Israel. El Consell de Ràdio Televisió Espanyola ha decidit que Espanya no anirà a Eurovisió si Israel hi participa. És el 5è país que se suma a aquesta pressió per aconseguir que s'expulsi Israel del certamen, que se celebra el mes de maig vinent a Viena. Si finalment no hi participa, serà la primera vegada a la història del festival que Espanya no hi va. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, la decisió s'ha pres per majoria absoluta, amb 10 vots a favor, 4 en contra del PP i l'abstenció de Junts. En un comunicat, l'ens públic demana als organitzadors, que s'hauran de pronunciar al desembre, que escoltin les veus crítiques, ja que Espanya se suma a la petició que ja han fet Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos. També recorda que Espanya és dels països que més diners i més audiència aporta. Des del govern espanyol, la portaveu Pilar Alegría insisteix que volen per a Israel el mateix tracte que per a Rússia.
La decisió és si se continua dando normalitat a la participación de un país que está cometiendo una masacre y un genocidio, o, sin embargo, se opta por adoptar una decisión similar a la que se tomó en el año 2022 con respecto a Rusia.
L'ENS ha debatut sobre aquest tema just l'endemà que el president espanyol Pedro Sánchez hagi demanat que s'exclogui Israel de qualsevol competició internacional. La posició de la Moncloa, però, rep crítiques a dreta i esquerra. Esther Muñoz, del PP, i Ione Belarra, de Podem.
Yo es que creo que cuando uno va por la vida con principios, tiene que ser coherente, porque si no, no tienes principios, lo que tienes es tacticismo. Y el gobierno destila hipocresía por los cuatro costados.
El único objetivo que tiene este gobierno es buscar titulares y hacer electoralismo. Y eso, en un tema tan grave como el genocidio, es una absoluta vergüenza.
La setmana que ve està previst que el Consell de Ministres aprovi el decret d'embargament d'armes anunciat la setmana passada per Pedro Sánchez.
Doncs mentrestant, Espanya i 15 països més alerten Israel de conseqüències si comet algun acte violent o il·legal contra la flotilla Global Sumut que va cap a Gaza. Els ministres d'Afers Estrangers de governs com l'espanyol, el turc, el brasiler o el de Qatar li demanen que s'abstingui de cometre cap violació dels drets humans, inclosos atacs contra les embarcacions en aigües internacionals o detencions il·legals. Si Israel ho fa, diuen, el govern de Netanyahu haurà de retre comptes. Malgrat que no especifiquen quines serien les conseqüències, és el comunicat més contundent de governs d'arreu del món contra qualsevol acció que pugui prendre Israel per aturar la flotilla que, recordeu, va sortir de Barcelona l'1 de setembre. I encara en la informació internacional, augmenta la tensió entre Veneçuela i els Estats Units per un segon atac nord-americà contra una suposada narcollanxa al mar del Carib. 3 persones han mort en un episodi que ha tingut conseqüències també per Colòmbia. La Casa Blanca l'ha tret de la llista de països que lluiten contra la droga en represàlia per les crítiques del seu president Gustavo Petro. Buenos Aires, Joan Biosca.
Ara ja fa 5 setmanes que la Marina dels Estats Units està desplegada al mar Carib a poques milles de Veneçuela i aquesta és la segona vegada que fa volar pels aires una suposada llanxa amb droga procedent de les costes veneçolanes, matant els seus tripulants. La Casa Blanca és qui ha difós les imatges en què es veu des de l'aire com explota l'embarcació. Narcoterroristes, deia des de Washington Donald Trump, el president dels Estats Units, que deixava clar que pensa, deia, perseguir els narcoterroristes per mar i terra. Tot plegat quan els Estats Units perden un aliat històric en la lluita contra el narcotràfic, Colòmbia passa ara a ser país que no lluita precisament contra el narcotràfic. Gustavo Petro, president de Colòmbia, l'escoltem.
Así lleven cocaína, matar con un musil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial.
Asseguren els nord-americans que sota la presidència de Gustavo Petro hi ha hagut rècords de cultiu de fulla de coca i producció de cocaïna.
Deixem la informació internacional perquè el Congrés dels Diputats debatrà dimarts que ve la llei que van pactar el PSOE i Junts per Catalunya per traspassar les competències d'immigració a Catalunya. Fa més de mig any que la proposta estava aturada, però els dos partits han decidit portar-ho ara al ple, tot i que no tenen lligats els suports. Jordi Corbalan.
El pacte entre el PSOE i Junts es va tancar el març passat després que els de Puigdemont retiressin la qüestió de confiança a Pedro Sánchez, però fins ara la llei era en un calaix. Junts ha collat el PSOE, que ara li trasllada tota la pressió perquè convencin els quatre diputats de Podem instal·lats en el no, com ja avançava aquest estiu a TV3 Jordi Turull.
A comprar-ho amb una part, perquè quan l'interessa arrencar compromisos de Podemos s'impliquen més i estem aquí.
Aquest migdia, el socialista Patxi López corresponsabilitzava el PSOE i Junts de l'èxit o el fracàs de la iniciativa.
Que firmamos nosotros también, esa iniciativa. O sea, que somos los dos los que, o sea, hemos cumplido, cumplimos. Nosotros no abandonamos nuestro compromiso. Dice, bueno, ahora la presentas tú y si te caes, no, no. La firmamos y negociamos para que salga adelante.
Fons de Podem confirmen que no s'han mogut i que votaran que no. Recordem les polèmiques declaracions de Jone Belarra quan es va tancar el text de la llei.
A partir de ahora, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra puedan ejercer las funciones que hasta ahora hace la Policía Nacional. Por ejemplo, redadas racistas.
Dimarts, els partits votaran al Congrés si volen que aquesta delegació de competències es pugui tramitar. Si descarrila per falta de suports, els de Puigdemont tindrien un argument de pes per partir peres amb el PSOE. Si tira endavant la tramitació de la llei, donarà oxigen a Pedro Sánchez. En qualsevol cas, fonts de Junts consultades per Catalunya Ràdio coincideixen que els mesos d'octubre i novembre seran determinants per aclarir el futur de les relacions entre Junts i els socialistes.
Mentrestant, els governs català i espanyol xoquen sobre la recaptació de l'IRPF i el nou model de finançament per Catalunya. L'executiu de Salvador Illa manté el compromís per tal que la Generalitat acabi gestionant el 100% d'aquest impost, hores després que el ministre d'Hisenda hagi assegurat que és del tot inassumible. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. El govern marca distància amb el ministeri que dirigeix la vicepresidenta espanyola, Maria Jesús Montero, i mira de protegir l'acord signat amb Esquerra Republicana. Al revés d'Hisenda i el vespre, perquè Catalunya recapti el 100% de l'impost sobre la renda, ha destapat les diferències entre els dos governs del mateix color. Tot i que el PSOE la va avalar, el ministeri ara diu que aquesta fita és inviable. A Palau eviten qualsevol enfrontament, però admeten que no està sent una negociació fàcil, i públicament la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha deixat molt clar que el seu objectiu segueix intacte per recaptar tot l'IRPF.
El govern, més enllà d'altres consideracions, d'altres propostes, d'altres models, el model està clar. Els acords que vàrem subscriure amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, un finançament just, hem parlat d'ordinalitat, hem parlat de recaptació del 100% de l'IRPF, i per tant aquest és l'objectiu que persegueix el govern.
L'executiu intenten d'aquesta manera calmar els ànims del partit d'Oriol Junqueras, amb qui ben aviat volen començar a obrir converses per aprovar els pressupostos catalans. De fet, aquest matí també l'executiu ha donat llum verda a un altre acord signat amb els republicans per obrir tres noves delegacions més a l'estranger, a la Xina, al Canadà i a Jordània. Avui, per cert, també el govern ha nomenat el primer director general d'Intel·ligència Artificial.
I Pere Aragonès ha renunciat al seu sou d'expresident de la Generalitat i dirigirà a partir d'ara la cadena d'hotels que té la seva família. Amb 42 anys, Aragonès ha decidit fer el pas al sector privat 13 mesos després de deixar la presidència de la Generalitat. L'exdirigent d'Esquerra sí que conservarà, però, l'oficina d'expresident, ubicada en un edifici adjacent al Palau de Pedralbes de Barcelona. Marta Corbalan.
Aragonès ha estat el president més jove de la democràcia i ara ha decidit fer un canvi de cicle en la seva vida. Agafarà les regnes de la cadena hotelera que va fundar el seu pare i en l'àmbit acadèmic aprofitarà per acabar la tesi doctoral que havia començat sobre política industrial europea i farà classes a la universitat com a professor associat d'història econòmica. El pas al sector privat l'ha obligat a renunciar al sou d'expresident, que Aragonès podria haver continuat cobrant fins al 2028 d'uns 108.000 euros bruts anuals, l'equivalent al 80% del que percebia com a president. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Aragonès ha explicat que volia continuar la seva vida laboral allà on tingués sentit fer-ho i no utilitzar les portes giratòries.
Tampoc volia que em donessin allò un càrrec per anar fent i anar tenint un sou i anar allargant fins a jubilació. Res que tingués a veure amb portes giratòries, amb sectors on em fitxarien segurament més per la influència, per l'agenda de contactes, perquè puc despenjar el telèfon i parlar amb moltíssima gent que té pes en les decisions públiques, i, per tant, manava el sector privat pur i dur.
Aragonès tindrà dret, quan es jubili, a una pensió vitalícia del 60% del seu sou de president.
I, a banda de Pere Aragonès, Marta, hi ha algun altre expresident de la Generalitat que hagi renunciat a la prestació que li correspon pel càrrec?
Sí, José Montilla va renunciar a la pensió quan va ser nomenat conseller de l'empresa gasista Enagás i Jordi Pujol hi va renunciar després de la confessió de la deixa el 2014. Carles Puigdemont tampoc va acceptar el sou d'expresident quan va ser destituït del càrrec arran de l'aplicació del 155. Actualment, només dos expresidents, Pasqual Maragall i Artur Mas, cobren la pensió de jubilació. Quim Torra va deixar de cobrar el sou d'expresident l'any passat quan va expirar el termini legal. Recordem que tots els expresidents tenen dret a rebre una assignació econòmica mensual quan deixen el càrrec durant un període mínim de 4 anys i quan es jubilen tenen dret també a una pensió vitalícia.
Avui també hem sabut que Rubén Wagensberg ha deixat l'acte de diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. Critica Oriol Junqueras, Wagensberg vol encetar nous projectes en defensa dels drets humans. Una baixa que se suma a la del portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, que ahir va estripar el carnet del partit per desavinences amb la direcció, tot i que vol continuar com a regidor no adscrit. I el govern espanyol millora una dècima la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la deixa al 2,7%. Una revisió a l'alça que el ministre Carlos Cuerpo justifica per la bona evolució de l'economia, que l'últim trimestre ha crescut un 0,7%. Una actualització que va en línia amb la que han fet altres organismes, com ara el Banc d'Espanya, que avui l'ha retocat fins al 2,6%. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Una dècima més. Aquesta és la prudent revisió a l'alça que ha fet el ministre Carlos Cuerpo del creixement de l'economia per aquest any.
Nuestra previsión actual del 2025, que está en el 2,6%, la pasamos al 2,7%. Siendo incluso a estas alturas del año, yo creo que una previsión prudente con respecto a lo que podemos esperar en este cierre de 2025.
Tot i el complicat context internacional, Cuerpo ha destacat que la bona evolució de l'economia es mantindrà els pròxims anys per sobre del 2%, concretament en el 2,2% el 2026 i en el 2,1% el 2027 i 2028, un creixement que es fomenta en unes bones bases.
El crecimiento para no solo el 2025, sino también para el 26, 27 y 28 estará anclado en la evolución del consumo privado y de la inversión privada. Es decir, una garantía de sostenibilidad con potencial incluso de revisión al alza si lo que tenemos hacia adelante es una mejora del entorno exterior con respecto a las previsiones actuales.
Cuerpo ha assenyalat que la previsió de creixement del govern va en línia amb la d'altres organismes i institucions, i l'exemple més clar és el Banc d'Espanya. Avui l'entitat que presideix José Luis Escrivá ha elevat fins al 2,6% el creixement del PIB. Ha millorat així dues dècimes la seva previsió i manté en l'1,8 i l'1,7% les perspectives per al 2026 i el 2027, per sota de la previsió de l'executiu de coalició.
Per cert, parlant del govern espanyol, reclama una treva al Partit Popular per poder tirar endavant el seu pròxim pla d'habitatge. Avui la ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ha detallat que hi volen destinar 7.000 milions d'euros, però que caldrà repartir el finançament un 60-40. Un 60% l'Estat i un 40% les comunitats autònomes, 13 de les quals estan presidides pel Partit Popular, Sara Riera.
Segura, doncs, un xoc similar al que ja hi va haver en l'anterior conferència de presidents, en què el PP va rebutjar la proposta d'habitatge que hi va dur Pedro Sánchez. Aleshores, la idea era la mateixa cara, triplicar la inversió per intentar arribar a la xifra del 8% del parc d'habitatge públic. Avui, Isabel Rodríguez ha aclarit que aquí s'hi arribarà només si totes les administracions hi posen de la seva part.
No les oculto a ustedes, ni obvio la evidencia, en un entorno de complejidad en las relaciones institucionales con las comunidades autónomas, pero creo que si hay un lugar donde es necesaria la tregua en esta permanente crisis de polarización política es en dar respuesta al principal problema de los españoles.
Rodríguez ha volgut reivindicar que estan treballant en retallant el dèficit d'habitatge protegit que hi ha a l'Estat. Segons dades d'avui mateix del Banc d'Espanya, en aquests últims 7 anys ha baixat dels 600.000 immobles als 450.000.
I el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, està convençut que l'OPA del BBVA no tirarà endavant pel sol fet que és dolenta. Oliu insisteix que l'oferta de l'entitat basca continua estant un 10% per sota del que està cotitzant el Sabadell. En una entrevista a TV3, Oliu, a més, ha assegurat que té constància que el nivell d'acceptació dels accionistes, com a mínim ara mateix, és baixíssima.
L'OPA del BBVA al Sabadell ha entrat en la fase decisiva després de 18 mesos d'anades i vingudes. Els accionistes tenen ara fins al 8 d'octubre per decidir si l'accepten o no, i Josep Oliu no creu en absolut que algú s'arrisqui a perdre diners.
M'han dit que encara no omplen els dits d'una sola mà. Jo crec que els accionistes que he parlat, evidentment, m'han dit que no aniran en aquesta oferta perquè els hi sembla que és una oferta insuficient.
Només un incentiu d'un 30 o un 40% sobre el valor del banc podria fer decantar la balança, però això és molt improbable, ha comentat. Oliu defensa que si es resisteixen, l'oferta del BBVA podran continuar sent una entitat independent durant molt de temps, encara que més endavant tornin a ser objecte d'una altra OPA.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. De seguida anem a publicitat, però abans, una notícia d'última hora. Segur que us sona aquesta música. Ha mort als 89 anys l'actor Robert Redford, segons que ha informat el diari The New York Times. Era un de les grans estrelles nord-americanes, actor, director i productor. També va ser fundador del Sundance Resort, que més tard va donar lloc a la fundació del Festival de Cinema de Sundance. Intèrpret inoblidable de pel·lícules com Memòries d'Àfrica, d'aquí és aquesta música que sentim, Tal com érem o El cop, El gran Gatsby o Tots els homes del president, entre molts altres. Entre altres premis, durant la seva carrera ha guanyat l'Òscar a millor director l'any 1981 per la pel·lícula Gent corrent o l'Òscar honorífic l'any 2002. Avui, doncs, ha mort als 89 anys Robert Redford.
Catalunya migdia.
Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. On compren els professionals? Obramat.
Fira del nadó al Corte Inglés. Fins al 12 d'octubre, 15% de regal en marques de nadons en puericultura, cotxets, tèxtil llar, per a farmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. 15% de regal només fins al 12 d'octubre. Consulta les condicions a la botiga web i app.
Aquest estiu connecta amb tu i vola amb Volotea des de Barcelona, a Múrcia i moltes més destinacions a partir de 19 euros.
Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial, doncs és l'única forma de tenir llista d'alt.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Els 5 processats per violar en grup 3 dones a Castelldefels durant la pandèmia pràcticament esquivaran la presó. I és que un acord entre els seus advocats i les acusacions els condemna a penes d'entre 4 i 8 anys de presó, molt lluny del fins a 53 anys que eren les peticions inicials. Les acusacions remarquen que han acceptat l'acord per estalviar les víctimes al tràngol del judici. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. D'aquesta manera, les víctimes poden tancar uns fets que cuegen des del 2021 i que han portat a presó preventiva des de fa 2 anys i 9 mesos els 5 homes. Amb aquesta sentència, 3 dels 5 sortiran gairebé de manera immediata o quedaran en tercer grau. Per tant, només hauran d'anar a dormir a la presó. S'ha mantingut el delicte de grup criminal, però ha caigut el d'agressió sexual continuat i el de revelació de secrets, perquè no s'han trobat els suposats vídeos que es van gravar de les violacions de les dones. El fet d'indemnitzar-les amb 30.000 euros i penedir-se de les agressions ha jugat a favor dels processats, que s'han expressat així a la sala.
Solo quiero añadir que lo siento mucho por las molestias que podía ocasionar a todo el mundo, y por eso mi familia y yo hemos hecho un gran esfuerzo y muy importante para reunir el dinero.
Pido disculpas a ella y a su familia, pidiendo un préstamo a mis padres, a mi madre y a todos.
El relat dels fets, que han reconegut i pel qual se'ls ha condemnat, sí que contempla que les accions van ser coordinades i premeditades a través d'un grup que compartien de WhatsApp i on buscaven dones de perfil vulnerable i lletges, de les quals, a més, en feien mofa.
La Fundació Bofill reclama una inversió de 27 milions d'euros per desplegar un pla de comprensió lectora que, assegura, permetria remuntar els mals resultats dels alumnes catalans en 6 anys. Diuen que aquesta inversió representa només el 0,4% del pressupost del departament i que és urgent resoldre un problema que situa els alumnes catalans a la cua de l'Estat en comprensió lectora. Entre les prioritats que marquen hi ha fer un currículum més específic i revisar les pràctiques a l'aula. Barcelona, Sara Canyete.
El pla de comprensió lectora que proposa la Fundació Bofill es concreta en 7 mesures, però la revisió del currículum hi té un pes important. Consideren que és poc ambiciós i que cal especificar quines habilitats han d'assolir els alumnes a cada curs. Anna Llauradó és l'autora de l'informe.
Tenim un currículum de lectura que és poc ambiciós. Val? Es planteja objectius que estan una mica per sota dels objectius que plantegen els currículums d'altres sistemes educatius. Però sobretot és que ni especifica clarament ni de manera exhaustiva quines són totes les habilitats que cal desenvolupar per realment poder aprendre a llegir.
També creuen que s'hauria d'introduir una prova abans dels 6 anys per detectar dificultats de comprensió lectora quan abans millor i proposen un programa d'assessorament als centres per revisar les pràctiques que fan a l'aula amb una durada de 2 anys i un pla per tenir biblioteca escolar a tots els centres educatius de Catalunya.
La quinzena de veïns de Sallent, al Bages, desallotjats per l'ensorrament de part d'un edifici aquesta matinada, tardaran temps a poder tornar a casa. Els tècnics municipals apuntaran l'edifici perquè els afectats puguin accedir-hi acompanyats a recollir el més important. Els serveis mèdics han atès 4 persones, però només hi ha hagut un ferit lleu. Sallent, Nàtia Dell.
Hola, bon dia. Tot i que es descarten danys estructurals, tornar a casa va per llarg, ha explicat l'alcalde Oriol Ribalta.
Serà molt difícil que a curt termini aquestes famílies puguin tornar a casa seva, per tant, des d'atenció a les persones de l'Ajuntament de Sallent. Hem activat els protocols per tal de fer acompanyament permanent a aquestes famílies i buscar un lloc doncs, on puguin estar temporalment.
Per causes que no se saben, ha caigut el menjador d'un tercer pis sobre el pis de sota, on hi havia l'Alfonso González, de 71 anys, que se n'ha escapat pels pèls.
Me levanto y de ese momento cayó todo el techo. El techo y el hombre de arriba también. Sí, se hizo un corte en la pierna, que tuve que ayudarle yo. Tragué mucho polvo, pues no se veía casi nada. Lo saqué al hombre. Madre mía.
El ferit, atès a l'Hospital de Manresa, ja ha estat donat d'alta.
Més coses. La capa d'ozó es continua recuperant i podria estar totalment regenerada l'any 2066, gràcies a l'abandonament generalitzat dels gasos que la destruïen. Antonio Guterres, el secretari general de les Nacions Unides, ho ha posat com a exemple del que es pot aconseguir quan els estats escolten els científics i ha instat els governs a fer el mateix per frenar l'escalfament global, Montse Poblet.
Fa 40 anys, la ciència va llançar l'alerta. Els gasos de les neveres, les laques o les escumes antiincendis s'estaven carregant la capa d'ozó que ens protegeix dels raigs ultraviolats i garanteix la vida a la Terra. El 1989 entrava en vigor el protocol de Montreal que prohibia l'ús i s'iniciava la progressiva recuperació d'aquesta fina franja situada a uns 25 quilòmetres per sobre de la Terra. L'Organització Meteorològica Mundial ha constatat ara que el forat és de 46 milions de tones, una xifra 4 milions per sota de la que hi havia els últims anys. Alberto Redondas, investigador de l'EMET, destaca dos dels efectes derivats d'aquesta millora.
Con ello hemos evitado no solo unos 1.000 millones que se estiman de cáncer de piel y también hemos evitado que la temperatura de la Tierra siga subiendo porque lo que hace es que destruir la capa de ozono son gases importantes de efecto invernadero.
Ara bé, tot i les millores, encara hi ha països que permeten l'ús de productes, substituts dels que es van prohibir amb el protocol de Montreal, que no afecten la capa d'ozó, però que són generadors de gasos d'efecte hivernacle. Nacions Unides calcula que si es deixessin de fer servir, ens evitaríem mig grau d'escalfament.
I abans de la publicitat, una cosa més. Si sou usuaris del Bicing, potser us heu trobat en una situació com la que va patir aquest estiu en Carles Garcia.
Vaig agafar la bicicleta a la plaça de les Glòries i anant cap al centre per la Gran Via em vaig adonar que no tenia frens. Estava en una rampa i el que vaig fer va ser anar contra una paret i no tenir un accident encara més fort quan arribés a una intersecció.
El Bicing registra de mitjana un accident cada dia. El Servei de Bicicleta Compartida de Barcelona obre diligències per una mitjana de 342 sinistres l'any. Poden ser tant per imprudències com per problemes mecànics, com aquest que explicava en Carles. El control que es fa al carrer de les bicicletes que tenen alguna avaria ha fet intervenir el síndic de Greuges de Barcelona, Joan Garcia.
El síndic de Vint Bon Dia ha emès una resolució aquest estiu que emplaça l'empresa municipal responsable a bloquejar de seguida les que presentin problemes. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
Malgrat que no existeixi el risc zero, sí que s'han de posar mesures de que quan hi ha senyals d'alerta de que un terminal no funciona de forma correcta, el que s'ha de fer és retirar-ho per evitar aquests accidents.
Barcelona Serveis Municipals és l'empresa que gestiona el servei. El cap de la unitat de Bicing, Mario Rodríguez, explica a aquesta emissora que cada dia es fan 50.000 viatges i com detecten una bicicleta en mal estat.
Una bicicleta que retorna tres vegades seguides amb un temps inferior a 3 minuts, aquesta bicicleta automàticament el sistema, sense el sistema de software de les estacions, la bloqueja a l'estació.
També hi ha un botó en cada ancoratge de les estacions on l'usuari pot notificar que hi ha una bicicleta en mal estat. Les condicions del servei fan constar que l'usuari ha de comprovar el correcte funcionament de la bicicleta abans d'utilitzar-la. Si falla alguna cosa, l'ha de tornar a l'estació. Si es té un accident, s'ha de notificar el servei d'atenció al client trucant al 900 31 55 31.
Passen 5 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i de seguida la cultura amb aquesta notícia important que us hem explicat fa tot just uns minuts, que és la mort de Robert Redford.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts de 2 quarts, recordeu la notícia que us hem explicat fa tot just uns minuts. Ho ha avançat el diari The New York Times. Ha mort Robert Redford, als 89 anys. Una de les grans estrelles nord-americanes, actor, director i productor, segur que el recordeu, en pel·lícules com Memòries d'Àfrica, Tal com érem, El cop, El gran Gatsby, Tots els homes de president, etc, etc. Entre molts premis, durant la seva carrera ha guanyat l'Oscar al millor director l'any 1981 per la pel·lícula Gent corrent i l'Oscar honorífic l'any 2002. Als 89 anys, doncs, ha mort un dels mites del cinema nord-americà, Robert Redford. La rivalitat artística entre Leonardo i Michelangelo centra la nova experiència de l'Ideal, Centre d'Arts Digitals de Barcelona. La proposta que obre demà al públic porta el format immersiu una mica més enllà i convida els visitants a prendre partit per un dels dos genis renaixentistes, Montse Mas.
Sí, l'experiència es basa en el desafiament real que va enfrontar Leonardo i Michelangelo l'any 1503, quan se'ls va encarregar la creació d'un mural per al Palau Vell de Florència. El recorregut repassa la vida i l'obra dels dos artistes a través de plafons, projeccions de gran format i realitat virtual, i culmina a la sala del Metavers, on podem atensar-nos com mai a les grans obres dels dos mestres. Jordi Selles és el director de l'Ideal en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hem creat un museu impossible on caminarem literalment per l'espai de la Capella Sixtina, per la sala on hi ha el David a Florència, a la Galeria de l'Acadèmia. Estarem sols, pràcticament, a la sala del Louvre on hi ha la Mona Lisa, i a més us recomano que quan ho veieu us acosteu a les pintures.
El més innovador de la proposta és que aquest cop el públic haurà de posicionar-se i votar amb quin dels dos artistes es queda.
Al final has de triar si ets de Team Michelangelo o de Team Leonardo, no? Et quedes amb un o amb l'altre.
Leonardo versus Michelangelo es pot visitar a l'Ideal de moment fins al gener.
Ara, música. Just Janis Siegel, el cantant de Manhattan Transfer, és una de les caps de cartell del Festival Jazz de Barcelona que arrencarà el 10 d'octubre. Tomatito rebrà la medalla d'or del certamen que aquest any té com a lema Prou soroll, en referència directa al moment que viu el món, Montse Camps.
El director artístic del Festival, Joan Anton Cararac, explica per què aquest lema.
Gaza, Ucraïna, amb totes les amenaces que tenim al voltant, totes les matances, desgràcies, genocidis, tot el que està passant, doncs pensem que oferim petit oasi de bellesa i de calma en aquesta sensació de soroll.
Snarky Puppy, Laurie Anderson i Chucho Valdés són altres figures internacionals del festival, que fins al març de l'any que ve oferirà gairebé 50 concerts repartits en 10 sales a Barcelona. Dins la sèrie flamenca de Cajón actuarà Miguel Poveda i Tomatito, medalla d'or del festival, que explica com serà el seu concert.
Transmitir lo que soy yo y recordando a Camarón, a Paco de Lucía, por eso he invitado a los músicos de él, para que lo vean ahí y que recuerden un poquito el genio de la guitarra, que gràcies a ell, pues, estamos nosotros aquí.
La Barcelona Jazz Orquestra farà el concert inaugural que retrà homenatge a Ella Fitzgerald.
I una cosa més abans dels esports, perquè en aquesta casa ja som al compte enrere pel 3CAT Info.
3CAT Info.
És la nova marca que tindran Catalunya Informació i el 324. El web i l'app dels informatius d'aquesta casa també s'uneixen en aquesta marca, Marta Vives.
El 3CAT Info de ràdio tindrà una nova sonoritat perquè la informació arribi a l'oient de manera més reposada. A la televisió fan el mateix un esforç per ser més comprensius i analítics amb nous presentadors com el Joan Reventós.
Que aquesta informació de qualitat i rigorosa arribi com ha de ser, arribi d'una manera veraç i creïble, però també arribi d'una manera que l'espectador la pugui entendre, la pugui comprendre encara molt més.
A la pantalla del mòbil tindreu una nova app, 3CAT Info, més opcions de menú i continguts com el Mirada Global, un butlletí d'actualitat internacional.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja és oficial, tot i que ahir ho anunciàveu de manera oficiosa, al Tot Costa, per exemple. Barça-Getafe, un altre cop al Johan Cruyff.
Sí, com deies, però, anunci sense sorpreses. A partir d'ara, on es jugarà el Barça-PSG? Pregunta de seguida li farem al Bernat Soler. Abans, però, parlarem de la Lliga, del partit que es va jugar ahir, del partit de l'Espanyol. Va ser una gran nit per l'equip blanquiblau. Va aconseguir 3 punts més a la Lliga. Espanyol, 3. Mallorca, 2.
Final, final, final! Final del partit a Cornellà al Prat! És increïble com és el futbol!
Després d'una victòria molt suada contra el Mallorca, l'Espanyol firma el segon millor inici de temporada dels Marcos García, últims 30 anys.
Tercer de primera divisió, 10 punts, ha empatat amb el Barça. Segon a la classificació de primera, són Barça i Espanyol empatats. Per trobar una arrencada millor, cal anar a la temporada 95-96 amb Camacho a la banqueta. Aleshores, l'Espanyol va fer 12 de 12 les primeres 4 jornades. Ahir, Espanyol 3, Mallorca 2. I al web blanquiblava, els pericos ja poden trobar una nova edició de l'Inside Espanyol. És un vídeo d'uns 10 minuts de celebració. Podeu veure des de jugadors esgotats després del partit, una part de la celebració al vestidor després del partit, i també aquest moment que sentíem, que és el de la festa de tota la plantilla a la gespa amb la grada de cara. Un partit que dominava, com deies, clarament l'equip de Manolo, fins que va semblar que es torçava.
L'hem complit a nosaltres en 3 minuts, amb l'acció de falta d'Omar, que no té cap sentit, amb l'acció posterior del penal, i després amb l'expulsió. Ens hem complicat la vida nosaltres, un partit que el teníem controlat, una mica més el perdem. Aquest és el punt negatiu, i el punt positiu és que l'equip ha demostrat que té molt caràcter, que té molta mentalitat i que, bueno, que podem perdre, però que ens deixem tot i costa molt que ens tombin.
I tant que es va complicar. El Mallorca va arribar a empatar a 2, però Quique García va arribar a sentenciar el 3-2 final. Ho va fer de penal. Pere Milla, expulsat, va veure la vermella al minut 48 i, de fet, l'acte recull que el davanter de l'Espanyol va dir a l'àrbitre Hernández: Hernández, ets dolentíssim, mentre feia gestos amb els braços. Així que caldrà veure quina sanció té Pere Milla. Malgrat el 10-12, el tècnic de l'Espanyol diu una vegada i una altra que l'objectiu de la temporada és no patir.
Entenc il·lusió, ¿vale? Però queda molta lliga, molta lliga. Molta lliga, i els detalls a un partit de primera ja heu vist que et poden fer perdre un partit que tens més o menys controlat. Llavors, queda molta feina, queda molt per córrer, i el que hem d'arribar torna a dir el mateix. Si aconseguim arribar als 42 punts el més aviat possible, a partir d'aquí, a jugar ja tranquils i gaudir de la temporada i no patir.
La classificació de primera l'encapçala el Madrid, té 2 punts més que el Barça segon i l'Espanyol tercer.
I
el que dèiem a l'inici, el Barça ha confirmat que el pròxim partit de Lliga a casa també es jugarà a l'estadi Johan Cruyff, perquè el Camp Nou Bernat Soler encara no està a punt.
Serà diumenge que ve, dia 21 de setembre, a les 9 del vespre contra el Getafe, i el Barça ja ha anunciat que repetirà el mateix procediment per al repartiment de les entrades. De les gairebé 6.000 localitats que té l'estadi Johan Cruyff, unes 4.000 aniran destinades als socis. I tindran dret els socis que han estat abonats a Montjuïc les dues temporades senceres que el Barça hi ha jugat, però amb un matís important aquesta vegada. Per aquest partit, tots aquells a qui no els va tocar l'entrada per veure el Barça-València tindran preferència per comprar-ne durant 24 hores. A partir d'aquí, aquestes 24 hores, per cert, comencen demà a les 10 del matí. A partir d'aquestes 24 hores, amb les entrades que quedin, doncs es posaran a la venda per a tots aquells socis que van tenir el passi de Montjuïc, i si hi ha més peticions que entrades, doncs tocarà fer el sorteig. El gran dubte ara és saber on es jugarà el següent partit de Lliga del Barça, que és el Barça-Reial Societat del diumenge 28 de setembre, només pocs dies abans del Barça-PSG, que en principi està previst per part del Barça que es pugui jugar al Camp Nou, però no es descarta encara que es pugui fer a l'estadi olímpic Lluís Companys.
Doncs aquest partit, aquest Barça-PSG, serà l'1 d'octubre. Avui comença la Champions. I el Barça s'haurà d'esperar fins dijous per debutar a la Lliga de Campions aquesta temporada. Serà al camp del Newcastle anglès, i qui sembla que s'ho perdrà serà el jove crack blaugrana Lamine Yamal.
Sí, Lamine Yamal tampoc s'ha entrenat avui amb l'equip i, per tant, la seva presència al partit de Newcastle l'hem de donar pràcticament per descartada, tot i que la llista de convocats del Barça no la farà pública fins demà al matí, abans del viatge cap a Anglaterra. En canvi, Frenkie de Jong ja s'entrena i podrà formar part de l'expedició. Gavi, Balde i Ter Stegen continuen de baixa. L'equip de Flick viatjarà demà a les 11 del matí cap a Newcastle, on, per cert, hi fa força fred. Temperatures pròximes als entre 10 i 13 graus.
Home, un canvi respecte a Barcelona, com a mínim.
Això és així. A la tarda, el Barça, de demà dimecres, s'entrenarà al St. James Park, l'escenari del partit, i abans faran la roda de premsa habitual prepartit el tècnic alemany Hansi Flick i el central Andreas Christensen. Un parell de curiositats per acabar. Una, el Barça estrenarà a Newcastle la tercera equipació, la de color taronja, i l'altra curiositat és que quan acabi el partit l'equip farà nit a Anglaterra, no tornarà de matinada, com acostuma a fer. De fet, divendres al matí està previst que el Barça s'entreni a les instal·lacions del Newcastle.
Doncs el Barça, que jugarà dijous a la Champions, i avui qui debuta és el Madrid a casa contra l'Olímpic de Marsella, i els de Xavi Alonso, que tenen clar que aquesta no és una competició qualsevol al Bernabéu.
El Madrid vol recuperar la Champions que la temporada passada va aconseguir el PSG. Diuen que volen tornar a dominar la que consideren la seva competició i volen que sigui la primera d'Mbappé. El tècnic Xavi Alonso admet que aquesta és una competició especial per al Madrid.
Con la ilusión máxima que supone jugar la Champions con el Madrid, ¿no? Y si la Champions en todas partes es especial, si cabe, para el Madrid un poco más, y siendo en el Bernabéu, con toda la historia que tiene, pues es más motivante, ¿no? Y la gente está con ganas ya de empezar a dar pasos, a seguir creciendo. Un rival exigente, un rival de alto nivel, y esperamos empezar bien.
El Madrid ha començat la Lliga, ja sabeu, amb 12 de 12. En canvi, l'Olympic de Marsella suma dues victòries, dues derrotes en quatre jornades de Lliga francesa. A les 9, doncs, Madrid-Marsella, l'equip blanc, el gran dubte si la banda esquerra de l'atac serà de sortida per a Vinícius o Rodrigo.
I un altre dels equips que juguen avui és l'Atlètic Club. Els bascos es presenten com l'equip amb més rookies en aquesta competició. Només dos dels seus jugadors ja han disputat abans la Champions, Arnau Caral.
Sí, parlem d'Aymeric Laporte, que a més de jugar-la també la va guanyar amb el Manchester City, i de Yuri Berchiche, que va disputar la màxima competició continental quan militava al PSG. I és que de la plantilla de l'Atlètic només hi ha sis futbolistes de més de 30 anys. Declaracions d'Iñaki Williams en la prèvia del debut europeu de l'equip basc.
Para muchos o para la mayoría del equipo va a ser nuestro primer partido de Champions. Entonces te puedes imaginar, durante años hemos peleado por estar en el día de mañana y vamos a trabajar para que el sueño se pueda alargar.
Els d'Ernesto Valverde s'estrenaran a la Champions avui a 3:45 de la tarda contra l'Arsenal a Sant Mamés, i ho faran sense Nico Williams, que és baixa per lesió.
De la resta de partits de Champions ens fixem en el Benfica-Karabakh, i ho fem per una situació molt poc habitual. L'equip d'Azerbaiyán torna a la Champions amb Gurban Gurbanov, un tècnic que es manté al capdavant del Karabakh ininterrompudament des del 2008, Carles Vila.
Als seus 53 anys, Gurbanov és tot una institució al seu país. Va ser el tècnic que, per primer cop fa 8 anys, va classificar un equip de l'Azerbaiyán per jugar a la fase de grups de la Champions. Amb ell a la banqueta, el Karabakh ha jugat 12 anys de manera consecutiva una competició europea i ha guanyat 11 lligues del seu país. Gurbanov ha tingut sempre com a referència Pep Guardiola. Quan va començar a entrenar va ser a Barcelona fent pràctiques i coneixent la forma de plantejar el futbol del club blaugrana. Això va calar en el seu estil de joc. Alguns al seu equip el nomenen el Barcelona del Caucas. El vestidor està amb ell i ell sempre mostra confiança amb els seus jugadors, barrejant disciplina i psicologia.
No els dic mai què han de fer abans d'un partit. Prefereixo que els jugadors siguin esclaus dels seus somnis. Crec que són força dolents i diria que això de la fama no és un tema seriós. No els veig fent públic el que passa al vestidor. No crec, però, que hàgim d'amagar res, perquè de fet és fàcil saber com juguem. Com també nosaltres hem vist vídeos i hem discutit sobre el rival i ara mateix el coneixem millor que cap altre equip.
Amb tota la feina prèvia i l'experiència acumulada, el Karabakh confia poder donar alguna sorpresa aquest any a la Champions. La primera oportunitat la tindrà aquest vespre al camp del Benfica.
I Marta García, repàs ràpid a la resta de partits que juguen avui.
Doncs el Villarreal, un altre dels equips de la Liga, disputa esta màxima competició continental i debuta en esta campanya rebent en casa un equip de la Premier, el Tottenham. En parla així el tècnic de l'equip Roet Marcelino.
Pues muy complicado, es lógico, porque creo que el Tottenham ha hecho una gran inversión, aparte de tener una base ya buena de la temporada pasada. Ha hecho un desembolso muy importante para dar un giro a la temporada tan irregular que hizo la pasada temporada. Es un equipo muy intenso, que presiona muchísimo, un equipo muy rápido, muy agresivo.
Este Villarreal Tottenham començarà a les 9, a la mateixa hora un d'aixòs partits entre equips amb història en esta competició. La Juventus rebrà el Borussia Dortmund. Esta primera jornada la completa el PSV neerlandès, que juga en casa contra l'Unió Sant Julià belga. De fet, és el partit que obri la jornada a 6:45.
Seguim parlant de futbol, deixem la Champions, però parlem del Girona, presentació aquest migdia d'una de les noves incorporacions d'aquesta temporada, el migcampista marroquí Azzedine Ounahi. Eduard Solà.
Ounahi, que ja va debutar a Vigo diumenge passat i que va ser un dels destacats, diu que va parlar molt amb l'exporter del Girona, Yacine Bono, company seu a la selecció del Marroc, i que li va parlar molt bé de la ciutat i del club. Se l'ha vist content de ser aquí, diu que li va fer molta gràcia quan va saber que Luis Enrique havia parlat molt bé d'ell en el partit entre Espanya i el Marroc a l'últim Mundial, amb aquella expressió a la sala de premsa de Mare Meva, el número 8 del Marroc. Ounahi ara porta més de 3 mesos sense jugar un partit complet. Reconeix que encara no està al 100%, però que quan ho estigui, aportarà molt.
No ha estat gens fàcil i hem hagut de lluitar, tant el Girona com jo mateix, per poder ser aquí. Però ja hi sóc i estic molt content. Jo encara no em trobo al 100%, perquè fa més de 3 mesos que no puc completar els 90 minuts d'un partit. Però estic molt content de ser aquí i sé que quan sigui capaç de poder estar al 100%, de rendir al màxim, aportaré molt al Girona.
El Girona ha presentat avui Ounahi i encara el falta presentar Vana Tilibakovic, que segurament ho farà aquest dijous.
Fem una pausa i després...
Hi, Euroleague fans, I'm Nicola Provítola.
El Barça de bàsquet ja té nous capitans.
Catalunya migdia. Abona't a BCN Clàssics i gaudeix d'una temporada 25-26 extraordinària. 11 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta i Maria Dueñas, Marta Argerich, John Elliot Gardiner i molts més. Abonaments amb fins un 25% de descompte a bcnclassics.cat.
Aquest estiu connecta amb tu i vol amb Volotea des de Barcelona a Verona, Olbia, Ancona i moltes més destinacions a partir de 19 euros. Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat. Consulta les condicions a volotea.com.
El record del viatge d'Eli?
Fora.
La foto de la nostra boda, també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
El trofeu sí, fora. Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la setmana del llibre en català. Presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
This is his fourth world record of the year. Yeah! Yes! 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 Oh, yes! Yes!
Ho ha tornat a fer, tampoc hi havia dubtes, però no deixa de ser sorprenent que centímetre a centímetre Mundo Duplantis hagi arribat de moment als 6 metres i 30 centímetres en el salt de perxa. És el nom destacat del Mundial d'Atletisme d'aquestes últimes hores i ara amb el Jordi a la cambra repassem com ha anat aquest nou rècord i sobretot què més podem esperar.
Doncs a hores d'ara qualsevol pronòstic de futur seria agosarat tenint en compte que Duplantis sembla no tenir sostre. De fet, molta gent especula que l'atleta suec pugui arribar a saltar fins al 6'36. Això seria la marca amb millor puntuació de la història de l'atletisme, ara mateix en poder del txec Jan Zelesny amb els seus 98'48 a la javelina. Duplantis és un depredador de rècords, un esportista voraç que respira calma cada cop que trepitja el sintètic. Ahir ho va tornar a fer, 6'30, i el seu 14è rècord del món. En sala de premsa semblava un altre. Les seves paraules van transmetre un missatge clar. La confiança en ell mateix és clau.
Not so much. Just trying to keep it as simple as possible and just...
Ho intento fer el més fàcil que puc i alhora fer el millor salt possible. Sabia que seria molt probable que passés. Només havia de fer totes les marques que ja tenia. Sincerament, estava força tranquil. Només havia de canalitzar l'energia que em donava tothom i fer el salt que sabia que podia fer.
Això va ser ahir, però avui tenim més atletisme en directe des de Tòquio. Resten només 30 minuts per tancar el dimarts a la capital nipona i de moment tenim la brillant classificació de l'atleta veneçolana Julimar Rojas per la final del triple salt després del seu període fora de les pistes i la millor marca de l'any als 400 llisos femenins de Sydney McLaughlin per passar la final amb 48-29. En directe a les finals del triple salt masculí amb el campió olímpic Heijmi Isker com a gran favorit i la final del martell masculí. A més, tot just comencen uns minuts al final del 1500 femení i tancarà la jornada als 110 metres tanques masculins amb el valencià Quique Llopis, que s'ha classificat de forma brillant durant la tarda. Ha caigut la nit a la capital japonesa i segueixen caient medalles al sintètic.
El Barça de bàsquet s'ha presentat en societat el dia abans que comenci la temporada oficial amb la disputa de la Lliga Catalana, que comença demà, i l'equip blaugrana, Ernest Macià, compta amb 5 cares noves per aquesta nova campanya.
Doncs sí, Juan i Marcos, Will Clyburn, els dos Miles, Miles Kay, Miles Norris i Toko Shengelia, que aquesta tarda l'entrevista al Tot Costa. De fet, Shengelia ens ha explicat que probablement encara no jugarà a la Lliga Catalana perquè ha sigut un dels últims d'arribar. I la notícia d'avui és que el Barça ja ha votat qui seran els seus capitans aquesta temporada a l'AIA i seran Tomas Satoranski, Nicolà Provítola i el tercer entra Joel Parra, ja que Àlex Abrines, qui era capità fins ara, es va retirar. I també ha parlat Juan Carlos Navarro sobre el fet que el Barça té menys pressupost però la mateixa ambició i la mateixa pressió per seguir guanyant títols.
Qualsevol títol, jo crec que sota avui, jo crec que són més, però com sempre parlem, no sempre guanya el que més pressupost té, però sense dubte és una dificultat, no?
Bé, Laia, doncs, el Barça que debuta ja demà a la Lliga Catalana, debutarà davant del Morabanc Andorra, però si et sembla de la Lliga Catalana en parlem demà.
La Unió Ciclista Internacional carrega amb duresa contra el govern espanyol per les protestes viscudes durant la Vuelta per la presència de l'equip d'Israel. Isaac Vilalta, des del Consell Superior d'Esport, responen també amb contundència.
Doncs sí, comunicats d'anada i tornada i a última hora al voltant del que s'ha viscut a la Vuelta. D'entrada, la Unió Ciclista Internacional va expressar la seva preocupació per les protestes i asseguren que aquests actes violen la Carta Olímpica i els principis fonamentals de l'esport. A més, l'ENS, presidit pel francès David Lapartian, lamenta, i cito textualment, que el president espanyol i el seu equip hagin donat suport a aquests actes que qüestionen la capacitat d'Espanya per acollir grans esdeveniments esportius. Doncs bé, a la nit, resposta de José Manuel Rodríguez Uribes, president del CSD, mostrant el seu malestar amb el comunicat de Lucy. Dirigint-se directament a la Partian, Uribes insta el món de l'esport a no ser una illa davant situacions de violació dels drets humans i afegeix que blanquejar un genocidi com el de Gaza a través de l'esport sí que és una posició política que contradiu la Carta Olímpica. També mostra la seva sorpresa perquè Lucy no fa cap petició expressa al govern de Netanyahu instant-lo que aturi la massacre.
I tens ara per repassar en format breu altres informacions del dia. Marta, comencem pel motor.
La dakariana Laia Sanz aconsegueix per fi el vehicle de la classe reina que perseguia des de feia tant de temps de cara al Dakar. La pilot de Corbera disputarà esta pròxima edició del Rally més dur del món dins el nou equip Ebro en un contracte a llarg termini. El seu copilot encara no s'ha fet públic, però tot apunta que serà amb qui ha compartit les últimes edicions de la prova en l'Aràbia Saudita, l'italià Maurizio Gerini. Amb 39 anys, Laia Sanz debutarà amb el cotxe en el pròxim Rally del Marroc, prova puntual del Mundial, que se disputarà del 10 al 17 d'octubre.
I més motor, però de Fórmula 1?
Doncs la FIA, la Federació Internacional, ha comunicat les 6 curses sprint de cara al Mundial 2026 de Fórmula 1. Seran en els grans premis de la Xina, els Estats Units, el Canadà, la Gran Bretanya, els Països Baixos i Singapur. Este format sprint se disputa els dissabtes i fa 6 temporades que està en marxa.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports com cada dia amb el Tot Costa, i ara seguim a l'antena de Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.